I m'estava dient l'Alfred ahir que el quiesqui als carrers d'Andorra que continua funcionant, que hi va haver un molt bon impuls per Sant Jordi, com no podia ser d'una altra manera, però que, escolta, se'ls van venent exemplars.
Sí, Lleida, sí.
Tu, bona
sí,
tarda.
Sí, sí. Jo estic contento, què vols que et digui? Home, no s'haurien de fer llibres pensant en si es venen o no es venen. Perquè tu, des del moment que fas un llibre, és perquè tens... És com aquell artista, no? És com l'artista que fa un quadre.
Però perquè si es venen vol dir que té acceptació i que a la gent li agrada.
És això el que em fa il·lusió.
Finalment,
perquè al cap i a la fi, no sé com dir-te, ja assumeixes el risc de que si és un tema que tu consideres interessant i tenies ganes de treure-lo al carrer, encara que no es vengui ni una part de la padrineta, la tieta i el germà, penses, és igual, vull que allò estigui al carrer i que la gent sàpiga que ho he escrit, no?
Ja, però...
Però si més a més funciona, filla meva, això
clar,
ja és la,
si
la repanotxa.
Dels carrers del país, que moltes vegades no sabem com es diuen, doncs, escolta, millor, no?
Tal qual, tal qual. Jo sempre dic que això és com un artista, no? Si fas un llibre pensant en les ventes, malament anem, no? Però si també fas un llibre, que és
sense
molt interessant, però sense pensar-hi, dius, bueno, llavors ja et converteixes en ONG editorial, no?
No, i si només fas un llibre pensant en tu,
sí, home, no,
quina
no
gràcia
ser.
Té, fes un diari.
Jo trobo que està molt bé, per exemple, ara s'ha posat molt de moda les memòries, no?, i les autobiografies i així, però jo penso sempre una cosa, i escolta, que, per exemple, ara, imagina't que, no sé, per dir alguna cosa, eh?
I a mi que em fan mandra les biografies.
A mi també, tu, a mi també. Ara jo què sé, però mira, el rei d'Espanya, per dir alguna cosa, que ja té uns anys. O la reina d'Anglaterra, mira, posem-ho que és la reina que porta més anys coronada i exercint de reina, no? Que ara digués, he decidit que vingui un biògraf que li vull dictar tota la meva vida, amb tot el que ha arribat a veure aquesta dona i viure guerres, conflictes internacionals, cap de l'església anglicana a part de cap d'estat, pot tenir el seu interès, encara que jo no sóc massa amant de les autobiografies ni de les biografies novel·lades, no? Però és que ara tothom, les meves memòries, i però tu què has fet a la vida? No, amb tot el carinyo i tot el respecte, t'ho estic dient, però tu què has fet? És com jo si faig unes memòries. A qui li poden interessar les meves memòries? Amb 40 i pocs anys.
Home, la reina d'Anglaterra.
Com a mínim, sí, però,
sí.
Però la meva vida, per exemple, a qui li interessaria? Jo crec que és més productiu i menys pedant dedicar-te a escriure coses que puguin evangelitzar, que puguin ensenyar, que puguin culturitzar, o que puguin augmentar, encara que sigui un 0,0001% la cultura del país, que no parlar de... És que jo he tingut unes vivències, vaig a parlar de la meva vida. A mi no m'interessa parlar de la meva vida i crec que a la gent no li interessaria gens escoltar parlar de la meva vida. Per això t'ho dic, que a mi em fa molta mandra també les autobiografies, aquestes, les memòries. Però memòries de què? Resulta que ha sigut un senyor que ha estat treballant 50 anys en un banc, amb tot el respecte. Però dius, i què? Què em pots explicar? Que ha pujat la borsa i ha baixat 10 vegades mentre tu has estat al banc? Quina fascinació pot tenir una vida del dia a dia, aixecar-te a les 9 i anar-te'n a dormir a les 8? Repeteixo, tots la fem, aquesta vida, eh? Tots la fem, jo mateix també, eh? Tenim una rutina vital i professional que no... Però dius, a menys de que siguis un cap d'estat, a menys de que siguis un líder polític que has arribat a arrasar Europa amb eleccions o has portat un país a la guerra, poc tens que explicar. Potser te li agradarà la família. Dirà, ai, mira, el padrí va fer això. Però, saps? I allò, fer un llibre perquè ho comprin els quatre cosins, trobo que no... O és que tinc records d'una època que ja... Bueno, això és una altra història. Això són vivències. Vivències d'una època que això sí que és bonic, no? Per exemple, gent gran del país que ha viscut moments de canvi important aquí a Andorra. Per exemple, no? Aquell boom turístic dels anys 50, el naixement del comerç, el naixement del termalisme, de l'hoteleria, dels primers esquís, no? Dels primers esquiadors. Això, si es fa amb un format de vivència, jo hi era, i resulta que va venir... és més, jo ara estic investigant i és curiós perquè a l'Hotel Palacín, vaig fer el llibre aquell famós d'Andorra Terra d'Acollida, del pas de Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer, el fundador de l'Opus Dei, per l'Hotel Palacín, que era dels padrins del meu padrí, he descobert que no només va venir Sant Josep Maria, sinó i gent de l'exèrcit espanyol, que hi havia de totes les bandes, sinó que també el pare del Rainiero de Mònaco, és a dir, l'avi de l'actual príncep de Mònaco, va estar també allotjat en aquell hotel.
Què dius?
I el baró de Rothschild també va estar en aquell hotel, en època de la Segona Guerra Mundial. O sigui, és allò que dius, i ara estic tirant del fil, no?, per trobar encara més coses, però perquè vegis, no?, que per cas va passar un sant, però també va passar el baró de Rothschild, amo dels bancs més importants del món avui, arreu del món, i va passar l'avi de l'actual cap d'estat de Mònaco, el pare del Reniero, no? Uh-huh. És curiós, no? Tots fugint en èpoques de guerra i amb problemes, no? Que quan passaven per aquí no era de turisme, en aquella època.
No,
era
no.
Cames, ajudeu-me, sí, que m'estan perseguint els que no convé, no?
No hi havia encara el Nilon, tampoc.
No, ni el Duralex.
Ni el Duralex.
Però clar, és interessant, no? I per això dic sempre allò que pugui enriquir una col·lectivitat, un país, és interessant. Però quan ja deixes de dir nosaltres i poses jo en totes les frases, com alguns polítics d'aquest país, que diuen jo i no diuen mai nosaltres, encara que parlin en nom de partits polítics o d'idees polítiques, ho trobo d'una pedanteria i d'una obstinació gairebé qüestionable.
Els, qui és qui als carrers d'Andorra, hi trobarem noms i vides de persones, però també hi trobarem, doncs, per exemple, el personatge, si es pot dir d'alguna, si es pot dir així, que avui ens ocupa, que és Nostra Senyora de Meritxell.
La nostra estimada verge.
La nostra estimada...
La nostra patrona.
Que el 12 de maig es va celebrar els 1.000 anys.
Imagina't, 1.200 de la mort de Carlemany, que vam parlar la setmana,
sí, fa dues setmanes,
i ara parlem de... Clar, és que és bonic això, eh? És bonic, eh?
Una de les verges trobades.
Sí.
O perdudes, com va
trobades,
això?
Trobades,
són trobades.
Són trobades.
Però primer s'han perdut, clar.
Sí. Bueno, han aparegut.
Han aparegut.
Trobades, sí. Home, sí, tot el que es troba és perquè s'ha,
sí,
perdut,
sí,
no?
Sí, sí,
però...
explica'ns això de les
no
verges trobades.
No
m'hi
he plantejat mai, és interessant, això. No, és bonic, és bonic, això. Bueno, tot s'ha de dir que la Mare de Déu de Meritxell, la verge de la nostra patrona, és patrona i especial protectora del Principat des del 24 d'octubre de l'any 1873. És a dir, que també ha plogut una mica d'ençà que es va crear com a patrona oficialment parlant, uh-huh, no? Això és com les adopcions dels himnes, no? Una cosa és que hi hagi un himne, però fins que no s'adopta oficialment, que això ho hem parlat en algun programa, no es compta com a tal, no? Uh-huh. Però llavors s'ha de dir també que l'any 1914, el 13 de maig exactament, el Sant Pare Pius X va confirmar aquest patronatge de la Mare de Déu de Meritxell sobre el poble andorrà, no? I s'ha de dir que el 8 de setembre, dia de Meritxell, ja dia de Meritxell, de 1921 és quan va ser coronada canònicament, no? Pel copríncep episcopal, que llavors era en Justí Guitart, i llavors va venir, penso, el cardenal Francesc Vidal, que llavors era arquebisbe de Tarragona i com a legat pontifici, uh-huh, no? Però la coronació canònica ja va ser el 1921. És curiós perquè les llegendes d'aquestes verges trobades, que n'hi ha moltes al voltant...
N'hi ha moltes, i
sí,
tant.
Sí, moltes, moltes, eh?
El Pirineu i el Prepirineu, unes
sobretot,
quantes,
eh?
Sí.
Però són boniques, perquè sempre són aquelles fàbules, aquells contes que et donen, com deia Eta de Queiroz, no?
Sí.
És la realitat, però acariciada por el velo casto de la poesia, no? Això és bonic, no?
Com... I diu la llegenda què amb la verge de Meritxell?
Doncs mira, la llegenda diu, això ja és Vox Populi, és prou conegut, no? Però diu que un pastor que anava cap a Canillo va trobar una, en plena època de no florir els arbres, una gavernera ben florida. I clar, li va sobtar, amb aquell paisatge més blanc, més de neu i així, una gavernera florida, com si hi hagués un indret, un pam quadrat, que hi hagués primavera, no? I es va voler apropar, i allà va trobar la verge, no? Bueno, sorprès, va portar la Mare de Déu corrents cap a l'església, no sé si es va portar cap en camp, em penso, i per venerar-la allà, com diguem, mira quina cosa més maca que he trobat, no? I va desaparèixer. I va tornar a aparèixer al mateix indret on s'havia aparegut, amb aquella gavernera florida. La van tornar a agafar, la van tornar a portar, i tornava a desaparèixer, i cada dia apareixia al mateix lloc. Com vulguem dir, tàcitament, totxos, que el que vull és quedar-me aquí.
Sí,
que
sí,
no,
sí,
ho enteneu, que s'ho ha de dir tot. També podia enviar un telegrama, però no ho va fer, en aquella època no existia. No? I llavors van decidir fer-li l'actual santuari de Meritxell, no? Uh-huh. Tot i que hi ha gent que potser, bueno, la gent del país sí que ho sap, però gent de fora no, potser no saben també que hi ha un petit oratori. A part de la capella antiga i l'actual basílica, per dir-ho d'alguna manera, o l'actual santuari que va fer Bofill i tot el seu gabinet, per aquell carreró, aquell caminet petit que hi ha,
que
puges a un petit oratori que es veu que és aquell el lloc exacte on va aparèixer la verge. Que hi ha una petita reproducció de la verge, no? Hi ha com una espècie de
sí,
templet.
Sí, una reproducció.
Una reproducció, però és un templet molt petit, que és un oratori. Allò és que no, ni entres, és per resar només allà, no? I aquell es veu que és l'indret exacte. Llavors suposo que devien buscar on el terreny estigués una miqueta més pla per fer-ho, no? Però és curiós perquè són llegendes maques, no? Són llegendes maques.
Òbviament li dona nom a la carretera que ens porta fins al santuari,
sí,
d'obligada visita,
sí,
per
sí,
tots aquells que...
Que també va portar polèmica, eh?
Sí.
Sobretot, va portar polèmica quan es va incendiar, que ja diuen les males llengües que s'hi va estar provocat. Ja va portar polèmica quan va desaparèixer. Clar, tu quan es crema alguna cosa, tu trobes tot calcinat. Però quan no trobes res calcinat, vol dir que s'ho han,
no
han portat i han cremat per trencar les proves, no? O per destruir les proves. També polèmica quan van dir que s'havia robat la Verge de Meritxell.
L'havien segrestada.
I que deu estar en alguna col·lecció privada a saber on. Polèmica quan el senyor Bofill li dona per construir l'actual santuari, que crec que ha sigut l'obra més controvertida
del... I vilipendiada.
Oh, i vilipendiada i criticada.
Sí, sí, sí.
I encara avui... Ai, que fred que és allò. Ai, que fred que és allò. Ai, semblo un Joan Pera, allò.
Sí, sí, sí.
Diu, és que és llana freda. Doncs és veritat, és vilipendiat, eh? No ha agradat gens, no? Potser perquè va ser un canvi massa radical entre allò que es diu calorós, de caliu, familiar, recoleto, no?, que diuen en castellà, no?, allò petitet, recollit, no?, a passar a un santuari gran, amb marbre fred,
marmori,
sí, marmori alt. No estem acostumats a les grans construccions, perquè dona't compte que la immensa majoria de dels edificis
amb
religiosos...
amb aquella acústica dispersa.
Sí, 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 sí. Ja dic que pot ser criticable en molts aspectes, eh?
No, tot no, i que, jo no el critico.
Tu saps que el projecte inicial, quan Bofill ho va presentar, havia de sortir des de Meritxell com 7 ponts gegants... O gegantins.
De fet, és que era un projecte faraònic.
Faraònic.
I es va quedar...
Amb la mínima expressió.
Amb la part del santuari,
sí,
però és que s'havia d'extendre,
sí, sí,
la construcció...
Havia de ser el cor del país, allò. I cada una branca, com una carretera, sí, un pont, que anava a cada parròquia, no? Allò no era una mala idea, no és pas per fer, ni llavors ni ara, perquè no hi ha diners per aquestes coses, no?
Home, si ens... Mare meva.
I ara que no pot venir ni Picasso, ni les pageses, ni res, també que n'he parlat molt, perquè no hi ha diners ni per pagar...
Sí.
I a més es veu que no pot sortir amb 7 anys, perquè els nord-americans... Jo vaig estar a Chicago, a l'Institut, Art Institute of Chicago...
I les has vistes?
Poder... Sí, sí, vaig poder-la veure. Que no sabia que estava allà, perquè abans de la polèmica aquesta, jo vaig entrar, perquè vaig estar a Chicago molts dies... I un dia passejant per la Magnificent Mile, que li diuen, o sigui, la milla de la magnificència, que hi ha les millors botigues, els que sou una mica així com jo, com es diu, víctimes... No, més que fashion victims, víctimes del consumisme, diguem-ho així, o consumism victims,
sí.
Vaig descobrir l'Art Institute of Chicago, perquè jo vaig estar uns dies allotjat, abans d'anar-me'n a un hotel molt maco d'allà, vaig estar jo vaig molt al Hyatt, però vaig estar en un club privat, que seria com el Círculo Equestre de Barcelona, que és el Union League Club, que és només per socis, i com que uns bons amics d'allà em van fer dormir un parell de nits, vaig assabentar la col·lecció que hi ha al Union League Club de Chicago. I diríem, és com un Círculo Equestre de Barcelona, però en versió, com es diu, gratacels, no? I quan ja vaig començar a mirar pis per pis tota la col·lecció d'art que hi havia, privada, d'aquell club, que eren tot fortunes del país, resulta que amb les donacions d'aquelles famílies es va crear l'Art Institute of Chicago.
Uh-huh.
Amb les donacions, és a dir, hi havia bastant més amb aquest reducte privat, no? I llavors vaig tenir curiositat per veure quines eren aquelles donacions i vaig anar a veure la segona part, que era l'Art Institute de Chicago. I quina va ser la sorpresa quan em vaig trobar passejant per allà amb una espècie de carbó sanguina i així, que vaig trobar Paysan d'Andor. I vaig dir, renoi, que hagi de venir jo aquí. Ah, tafanejar, perquè jo era un tafaner en aquell moment, no era pas interès artístic, era tafanejar, el meu, i que em trobi amb el nom d'Andorra, en ple Chicago, a la milla, a l'avinguda Carlemany de Chicago, per dir-ho d'alguna manera, la Magnificent Mile, no? I em va fer una il·lusió bàrbara. Llavors va ser quan al cap d'un any i mig o dos va començar a la Bon Compte a parlar de tot el tema de les pageses d'Andorra, que em va fer molta gràcia. Vaig voler-ho recollir al llibre d'Històries de la Nostra Història, parlant d'artistes que
sí,
havien
sí,
dedicat obres, etc. I va ser curiós, perquè me'l vaig trobar cara a cara, no vam estar cara a cara. No és una obra que impressioni, eh? Perquè és com una espècie
d'esbós.
És un esbós. Llavors, no és una gran obra com aquests Velázquez, no? de 3 metres per 3. Que
de fet, és un esbós d'una primera època de Picasso, sí. Que el que fa és reconstruir unes cares.
Exacte.
Que, a més, estan identificades qui són.
Sí, sí, és curiós, eh? De Gósol. Sí, sí, ho va fer a Gósol, es veu aquest quadre.
Sí.
Però, bueno, que diguem, els trets característics de les dones d'Andorra no devien distar gaire de les dones de Gósol, perquè tot queda aquí al Pirineu, eh? Ara diguessis, per exemple, s'hagués anat a pintar les paisans d'Andor a Mongòlia,
sí, hauríem, home,
tindríem quelcom a dir.
Sí.
Però
no,
anant aquí una mica més avall de la Seu, vull dir, no tindríem problema. No? Uh-huh. Però és bonic, repeteixo, és bonic conservar aquestes tradicions tan boniques, no? Perquè, per exemple, mira, si en parlarem més endavant també de per exemple, la Mare de Déu de Canòlic, una altra verge trobada també, no?
Sí.
Que també va ser trobada, però amb una poesia diferent, no? Diguem, no era una gavernera florida, era un ocell de colors, per exemple, no? Que cridava l'atenció d'aquell pagès que també passava. Però són coses boniques, perquè és com... Jo sóc un gran amant, per exemple, i me'n vaig d'una cosa a l'altra, no? Però sóc un gran amant, per exemple, de la mitologia grecorromana, no? Per què? Perquè tots aquells déus de l'època grecorromana, de l'antiga Grècia, tots naixien de grans històries, no? De les
grans
llàgrimes
gestes.
Que li queien allí, va néixer el Salsa, no? El Sauce Llorón. No? De la llàgrima aquella va néixer un cèrvol que llavors va clavar-li no sé què i va morir i es va convertir en or. Ai, són coses tan poètiques, no? Doncs una miqueta igual, no? No hem de perdre aquesta poesia a l'hora de recordar aquelles tradicions orals.
De
no?
fet, aquests són els mites que després agafa la tradició cristiana, per exemple, amb la trobada de la Verge de Meritxell, no? Aquesta gavernera.
Per exemple, no? Però és curiós, ho has dit molt bé, eh? Aquí al Pirineu, sobretot, al Pirineu, és molt usual trobar verges trobades, si valgui la redundància, no? És curiós, no?
Sí, sí, i suposo que respon també a un moment, no? I a unes necessitats.
Sí, s'ha de dir que, i això ho deia també a la sinopsi del llibre, eh? No es pot obviar segons què. Bueno, no es pot obviar mai res. Mai
no.
res. Però una cosa que sí que no es pot obviar...
Home, hi ha alguna cosa que sí, eh?
Bueno, sí, hauríem d'obviar-la, no? Condicional, hauríem d'obviar-la. Però no es poden obviar les evidències, no? Uh-huh. I una evidència gran, i es veu que un país tan petit, que com qui diu, fins al segle XX no va començar a estar poblat per gent forània, que era una miqueta autàrquic, que era una miqueta tancat, una mica endogàmic, aquest país, abans del segle XX, és curiós que hi hagi més de 60 capelles de tradició o inspiració romànica. Més de 60 capelles en un país tan petit que llavors estem parlant que hi havia 3.000 o 4.000 o 5.000 habitants. I hi havia, i bueno, i potser menys, perquè quan es van fer la majoria són del segle XII, XIII, XIV, XV. Això vol dir que la tradició catòlica del país ha sigut molt gran, o ha estat molt gran durant moltíssims segles, no? I aquesta tradició no es pot obviar. Llavors, clar, quan de cop naixia una nova verge, no? Que es trobava una nova verge, és perquè potser era la necessitat de trobar-la, perquè la gent es volia sentir protegida, no? Hi ha una cosa molt bonica de la Mare de Déu de Meritxell, també, que era especialment, antigament, era especialment invocada per les parteres i també contra la sequera, perquè fins i tot en els seus goig encara avui s'escolten quan del cel la pluja ens manca, promptament la feu baixar de Meritxell, Verge Santa, vulleu-nos sempre ajudar. És a dir, que encara... allò que es diu les invocacions o les exorcismes de les tempestes, hi ha una església aquí a Andorra, en Camp, Sant Romà de les Bons,
sí.
Que si et dones compte, estan ubicades en llocs molt estratègics. Sí, és preciosa.
Sant Romà és preciosa. És
jo la trobo,
bonica,
aquell conjunt, sí. El trobo preciós, no? L'antic sí. Castell. Doncs veus que el que és l'atri està posat en un lloc que gairebé domina la vall. És com un lloc de torre de vigies, no? Gairebé. Doncs allà a l'edat mitjana es feien exorcismes per invocar les tempestes. O sigui, estava en un lloc que quasi dominaves, no? Semblava que estaves al cel, allà, no? I allà anava el capellà de torn a l'edat mitjana i es demanava, doncs, invocacions perquè hi hagués pluja i perquè les collites no anessin malament. I aquesta fe, jo recordo també un altre capítol de...
I respon a unes necessitats,
clar,
absolutament.
Escolta, no tan lluny, eh? L'any 37 va haver una riuada tan o més important que la
de
l'any
82.
Malaurat any 82, no? Però se'n van portar cases comunals, se'n van portar ponts, va ser horrorós, van haver morts, també. Tot i que la població era molt menor, no?
Uh-huh.
Que va ser el mateix any que hi va haver una nevada forta, que és quan va venir Sant Josep Maria Escrivà de Balaguer. És curiós perquè el rector d'Ordino va estar 40 dies i 40 nits ploguent sense parar a Ordino i parròquia. 40 dies, allò s'emportava tot, l'aigua ja. I al final van fer una oració col·lectiva. El mateix Consell General i el Comú i el quart d'Ordino van demanar a la gent que fes una oració col·lectiva per demanar,
quedava,
si us plau, no? Que pari això, demanem-li a Déu i a la Mare de Déu de Meritxell, no? I es va aturar. Però és allò que dius, és necessari no oblidar aquestes coses, no?
És molt necessari no oblidar res.
Exacte.
Meritxell també és el nom de l'avinguda principal,
cert,
de la capital, cert, del país, d'Andorra la Vella.
Cert.
El nucli comercial durant molts anys de les nostres contrades, i també és un nom que s'ha posat molt a dins i a fora del país.
Sí, sí, perquè jo escolto nenes que neixen ara a Barcelona, per exemple, a Girona, que es diuen Meritxell.
I tant.
Perquè dius, a tu les canòliques...
I jo sóc d'una generació que hi havia moltes Meritxells.
És curiós, eh? Sí,
a Barcelona, a Lleida...
Perquè tu encara avui, creu, si estàs, per exemple, a Barcelona i escoltes una noia que es diu canòlic, diu que ets d'Andorra, i diu no, t'estranya. Però, en canvi, ara Meritxell s'ha...
I tant.
S'ha exportat, s'ha estandarditzat d'una manera...
És un nom català que, doncs, es posa...
Sí, sí.
I es posa moltíssim. Nostra Senyora, que té una avinguda per molts anys...
Sí. Sí, sí.
I també la carretera que porta al santuari.
I ja podríem pensar, Andorra la Vella, en fer una continuació de l'avinguda Carlemany i fer-ho tot peatonal, que segur que estarien molt més contents els comerciants.
Home, algun experiment han fet i es veu que ha anat bastant bé.
I és que és normal. I és que és normal. Jo només penso una cosa. Tots pensem en el Portal de l'Àngel, a Barcelona, que ara els hi diguessin, després dels anys, que és el nucli on ja tenen més gent que Passeig de Gràcia, que ara els hi diguessin que han considerat l'Ajuntament actual que allò serà en trànsit rodat. Hi havia una revolta civil. Jo només et dic això.
Alfred Llei, moltíssimes gràcies.
A tu, creu.